L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts a aquest programa. Quan pensem, com a mestres jubilades, sobre el món de l'educació, se'ns plantegen alguns interrogants que de ben segur s'han plantejat altres docents, pares o persones a les quals els agrada reflexionar cap a on va l'educació.
L'escola es mira el melic? És l'escola un món tancat en si mateix? L'escola prepara els alumnes per la societat futura que es va perfilant? Hi ha una relació entre el món de l'escola i el món del treball? Per parlar d'aquests i d'altres interrogants que aniran sorgint a la conversa, ens hem posat en contacte amb Jaume Cela.
Jaume Cela és pedagog, mestre i escriptor. Compagina la feina de mestre amb la d'escriptor de novel·les per al públic infantil i juvenil. Paral·lelament, també publica llibres de divulgació pedagògica. L'any 2008 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per al conjunt de la seva trajectòria. Ha guanyat diversos premis del Vaixell de Vapor. El darrer any, el 2010, el de literatura infantil, amb l'obra 7 raons per estimar els meus pares.
Actualment treballa a l'Escola Pública de Bellaterra, on compagina, des del setembre de 1991, la tasca de direcció del centre amb les classes. Li agrada el contacte amb els nois i les noies, i és evident que s'ho passa d'allò més bé llegint i discutint històries amb ells. Li agrada la seva feina, fet que es fa palès en la seva manera d'actuar i de reflexionar sobre la seva pràctica diària. A més, participa molt activament en la Junta Rectora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i en la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Col·labora amb diferents revistes i diaris sobre temes educatius i també forma part del Consell de Lectura del Cavall Fort.
En el llibre publicat el 1996 amb lletra petita, ens diu: quan vaig començar a fer de mestre, estava convençut que des de l'escola es podia canviar el món. Mounier era una de les meves lectures predilectes. Canviar el nen i la nena que tens al davant i canviaràs el món. I en aquest canvi, tu també et transformaràs. Després vaig descobrir que des de l'escola poca cosa podem fer, però aquest desengany no ha significat mai que no doni importància al paper que tinc en la vida dels meus i de les meves alumnes, com important és també el paper que ells tenen en la meva. L'escola ha de saber trobar el seu paper en aquesta societat tan canviant, tan dinàmica, i no ho tenim gota senzill. Per fer-ho, haurem de prendre decisions molt agosarades i allunyades de les rutines actuals.
En Jaume és un mestre que ha reflexionat molt sobre educació i creu, no es desanima i té esperances en el futur. Amb ell, doncs, parlarem avui del paper de l'escola en el món actual. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Com a mestres amb experiència i director que ets d'una escola, creus que l'escola és un món tancat en si mateix? Això és seriós, eh?
I tant, seriós, és un bon començament. Sabeu què passa? Que costa una mica parlar d'escola així en abstracte, perquè dins el que entenem per escola hi ha moltes realitats i molts models. Jo diria que en general l'escola no és un món que es tanqui en si mateix, però sí que hi ha escoles que tenen molt més present el context on estan inscrites, on estan situades, i escoles que poden viure més d'esquena aquest context. Per tant, jo diria que la realitat és molt plural, però cada vegada més l'escola va tenint consciència de que està arrelada en un lloc concret i que a partir d'aquest lloc concret és important.
I tu creus que a l'escola en general es prepara els alumnes per a la societat del futur, que bueno, de fet és tan incert?
Sí, clar, pensar en el futur és complicat perquè l'acceleració que patim en aquests moments i on el canvi per al canvi és un valor en ell mateix, es fa una mica difícil de pensar, de dissenyar un futur o de tenir molt clar el que entenem quan diem l'escola del futur o l'educació del futur. Jo crec que l'escola ha de donar resposta a les necessitats que tenen els nens i les nenes en el seu present, i que dins aquest present hi ha d'haver-hi més o menys esbossat el que és el que és el futur. Però això cada vegada es fa més difícil, perquè la societat del segle XX fins pràcticament als anys 70, la societat era bastant homogènia, o sigui, tots vivíem pràcticament de la mateixa manera, de les mateixes coses, el coneixement tardava molt temps en canviar, i ara actualment, per exemple, els experts, els que d'aquestes matèries en saben, et diuen que el que necessita saber un nen que està al parvulari en aquests moments, per exemple, a una classe de pàrvuls 5 anys, no és el mateix que el que necessita el seu germanet que està potser naixent en aquest moment a qualsevol hospital o clínica del nostre país, perquè les coses van molt ràpides. Per tant, és difícil, i jo sempre dic que s'ha de tenir present aquest futur que més o menys imaginem, però que sobretot el que s'ha de donar és resposta al que necessita el nen en el present, perquè el nen és un ésser humà que està situat en el present com ho estem situats tots els altres.
Però, referent a això, sense tirar tant cap endavant, tant sí. cap al futur, sí. del món real, de la societat real,
sí.
l'escola ha anat preparant aquests alumnes, sí. del real, no només ja l'entorn sí. no? del seu barri, sinó el món real.
Sí, el que passa que això abans era relativament senzill de fer, perquè els canvis eren molt poquets i duraven molt de temps. O sigui, el que jo vaig aprendre de petit i el que van aprendre els meus pares de petit, amb el cas de que estiguessin escolaritzats, que hi havia molts pares de la meva generació que no estaven escolaritzats, però que haguessin anat a escola, el que aprenien a l'escola pràcticament era el mateix. No va haver-hi grans canvis. Actualment, el que els nens aprenen o han d'aprendre a l'escola és molt diferent al que possiblement hagin d'aprendre d'aquí 5 anys, i no té res a veure amb el que van aprendre els seus germans fa 5 anys.
Sí, però això és vàlid per nosaltres, per la nostra societat, no per la d'ara, sinó per aquests últims anys, em refereixo a això.
Sí, sí.
Últims 30 anys?
En els últims 30 anys les coses han canviat moltíssim, i com més ens acostem al present, més grans són els canvis, i més accelerats van.
Val.
Més accelerats van. Per exemple, en aquests moments ja comencem a preguntar-nos quina influència té les tecnologies de la informació i del coneixement en la manera d'ensenyar i aprendre. Fa un temps, no gaire remot, la nostra pregunta era què fem amb aquestes tecnologies. Si les situem en una aula i les deixem en mans d'aquell mestre que té molta afició, per exemple, al món dels ordinadors, i aquest li encarreguem que doni les beceroles d'informàtica amb els nens, o no, o situem un ordinador, o dos o tres, els que puguem, a cada aula. Cada vegada més la visió que es té és veure com aquests canvis estan influint en la nostra manera d'ensenyar i aprendre. Això dona sentit, per exemple, a aquest moviment, que ja segur que coneixereu, de l'escola lenta, que sí. Una de les persones que ha escrit sobre això és el nostre estimat sí. amic comú, en Joan Domènech. En Joan Domènech. És una mica el reflexionar sobre pensar que l'escola, l'educació no l'escola, l'escola també, és clar, com a institució educativa, necessita el seu temps, i que hem de recuperar un temps que tingui un abast humà, una mida que es respongui al que els nens i nenes necessiten.
I llavors, en aquests moments, quins valors, habilitats o aprenentatges s'haurien de prioritzar a l'escola?
Home, jo crec que el que s'ha de prioritzar a l'escola és totes aquelles activitats, que aquí en aquestes activitats hi entraran competències de molts tipus i valors de molts tipus, però que vagin a garantir el poder viure amb les màximes quotes d'autonomia, o sigui, cada persona, cada nen, cada nena, cada jove pugui dissenyar de la forma més autònoma possible el seu projecte de vida, però que en aquest disseny del seu projecte de vida tingui present que no està sol en aquest món, sinó que és responsable de la vida dels altres. Per tant, totes aquelles competències, capacitats, coneixements, valors, normes, és igual, hàbits, que estiguin relacionats amb el fet de potenciar l'autonomia de les persones, però entès amb aquesta doble vessant que jo estic dient, d'autonomia i responsabilitat. I, per tant, que ens faciliti el viure i el conviure en plenitud, això crec que són objectius importantíssims a treballar a l'escola des de qualsevol perspectiva, des de qualsevol punt de vista.
Com a membre del moviment de renovació pedagògica, has viscut tot el procés, hem viscut, vaja, sí, tot el procés de l'escola activa. Com veus la seva evolució? En quin moment estaríem ara?
Home, en aquest moment estaríem replantejant algunes dels fonaments de l'escola activa, intentant, jo crec que els punts de l'escola nova i de la idea de que en el centre de la nostra reflexió hi ha d'haver-hi les necessitats de la criatura, que això és una, de cada criatura en concret, de la singularització de cada criatura, jo crec que estem en un moment de, com tot, de replantejar-nos de vell nou què vol dir aquest postulat de l'escola activa. M'intentaré explicar-me amb un exemple. Si nosaltres hem donat sempre molt valor, per exemple, a les tècniques Freinet, i amb tot el que hi ha al darrere de les tècniques Freinet, és veure, intentar imaginar-nos què faria Freinet i tot el seu mètode natural en una escola on ja no hem d'anar amb la plastilina, amb aquella glicerina que fèiem les còpies fa uns anys enrere, sinó que tenim uns mitjans informàtics que ens permeten connectar amb una escola del Japó i que els nens interaccionin amb aquesta escola del Japó. Doncs intentar imaginar d'actualitzar la tradició pedagògica que hem tingut aquí al nostre país, molt rica, que molta d'ell, bona part d'ell ha passat pels moviments, això em sembla una tasca important. O, per exemple, veure què ens diria doncs, Maria Montessori i tot el tema de l'educació emocional, en un moment que, afortunadament, ja som conscients que els sentits i que les emocions són molt importants i que al costat del camp emocional hi ha d'haver el camp cognitiu i que, a més, hi ha d'haver-hi separacions entre un i l'altre. O mirar, jo què sé, llegir Freire i llegir Korczak, el pedagog, el mestre polonès que va anar amb els seus alumnes a Treblinka i van morir allà, doncs veure el que representa el compromís dels educadors en aquests moments actuals. Jo crec que l'escola activa, almenys els de la nostra generació, no sé tu què en pensaràs, però ens ha donat aquest element, primer de tot, d'anar replantejant-nos sempre i reflexionar sempre sobre la nostra pràctica i intentar pensar que allò que fem és una cosa important per a la vida dels nostres alumnes. I això és el que mantinc de l'escola activa, sobretot, i dels postulats, de les definicions que es van donar fa temps de l'escola nova. I després l'actualització de moltes de les reflexions que han fet els grans pedagogs que hem tingut en el nostre entorn.
I creus que hi ha d'haver-hi una relació entre l'educació de l'escola i el món del treball?
Sí. Jo crec que sí, jo crec que una de les funcions de l'escola és preparar a les persones per ser ciutadans i ciutadanes de ple dret i amb deures. Per tant, donar importància a totes les demandes que puguin venir del sector del món del treball és una cosa que sigui important. Això no vol dir que haguem d'ajustar la nostra activitat al que ens reclama el món del treball, però una escola que està d'esquena a la realitat del món productiu, jo em semblaria que seria una escola coixa. Em sembla que és una escola que li faltaria alguna cosa.
L'escola en general ha estat, la nostra escola, ha estat així? De...
Bueno, tu saps perfectament que un dels grans problemes que tenim és a veure com fem lo de la formació professional, que seria el model que més s'aproximaria o que més present tindria al món del treball immediat. Jo crec que això és una feina important que s'ha de fer, que cada vegada hi ha més reflexió i més experiències interessants al voltant d'això, però l'escola no pot viure, jo crec, d'esquena a les exigències o a les demandes que li faci el món laboral. Però repeteixo, això no vol dir que nosaltres aquestes demandes no les passem pel sedàs dels elements educatius, i un element educatiu que ha de ser present segur és l'esperit crític, l'esperit de voler analitzar quines són les demandes que ens fan i veure nosaltres quina resposta hi hem de donar.
I amb això quina relació té una mica amb la discussió que hi ha hagut sempre dels continguts, el valor que tenen o no els continguts a l'escola, els continguts d'aprenentatge, no?
Jo crec que l'educació que es dona a l'escola, una part importantíssima és tots els continguts que tu creguis que és important que el nen conegui, que en aquests moments aquests continguts s'inclouen dins d'això que en diem el currículum per competències, però és important que les escoles reflexionin i decideixin quins són els continguts que tenen significat en aquest moment pels nostres alumnes i en la projecció que dèiem abans al principi del futur d'aquests alumnes, no? Veure quines són aquelles coses que realment és important que el nen a l'escola aprengui. Per exemple, es parla molt ara de la comprensió lectora. Això és bàsic. És bàsic que un nen entengui el que llegeix de qualsevol tipus de missatge, tant si és del món tècnic com científic com literari com el que vulguis, això és fonamental. És fonamental per qualsevol cosa que aquesta criatura vulgui fer. L'ús de les tecnologies de la informació i del coneixement és important. El que passa que amb això, si més no, els nens d'ara, almenys amb les de la meva generació, ens passen bastants metres al davant. En aquesta cursa ells van bastant més endavant que nosaltres. Entre altres coses perquè ells han nascut amb aquests mitjans, els tenen totalment, és una cosa totalment natural, i nosaltres encara diem les noves tecnologies. Nosaltres encara parlem d'això i diem les noves tecnologies. Clar, són noves per nosaltres, però pels nens no ho són de noves. Pels nens són l'estri més normal que tenen. Per tant, jo crec que això és important que anem plantejant-nos aquestes relacions entre el que ensenyem i quin sentit té això que ensenyem. Però, esclar, això s'afegeix un petit problema, o un gran problema, i és que ja he dit que els canvis són acceleradíssims. Coses que potser ara pensem que tenen sentit, potser d'aquí 5 anys no el tindran ja.
No, és que jo em referia, per exemple, a les noves tecnologies, sí que és veritat que ens donen mil voltes, això segur, en saben ells més que nosaltres, no? Però saben com funcionen. Però utilitzar-les, veure-les la utilitat pràctica per aplicar-la, és això, no? És això que em referia.
Però, a veure, potser...
I ser crítics amb elles i...
Sí, no, potser amb el terreny de l'aplicació també ens poden passar la mà per la cara, eh? Però potser, nosaltres el que hem d'ensenyar-los és a interpretar el que ens arriba per les noves tecnologies. Mm-hmm. Que és això que dèiem abans, per exemple, de saber valorar que la informació que trobem amb una nova tecnologia, o sigui, per exemple, el Google, no, és una informació que l'hem de contrastar molt més que la que trobàvem abans amb l'enciclopèdia, que ja hi havia un criteri d'autoritat al darrere. Ara, actualment, a través del Google, a tu et pot arribar una opinió d'un premi Nobel sobre un tema que estiguis treballant al costat de l'opinió de qualsevol persona que potser no tenia la més remota idea que et parla d'això. I clar, el procés educatiu en aquest sentit és ajudar a donar elements al nen perquè sàpiga destriar quina és aquella informació valuosa d'aquella informació que no té cap valor.
Exacte, sí.
No té cap valor. Però, esclar, això estem a les beceroles, estem encara començant això. O sigui, tot aquest canvi tan gran que ens està comportant el món tècnic i que, a més, no podem permetre que el debat es quedi en un debat tècnic, sinó que és un debat ètic, és un debat educatiu, això estem iniciant aquest camí. Estem iniciant, vull dir, ara mateix comencem a descobrir que no és el mateix llegir amb un llibre de format de paper com estem habituats que llegir amb una pantalla. No és ben bé el mateix, estem començant a descobrir això, però esclar, estem a les beceroles, estem, jo crec que a les portes d'un canvi de paradigma, d'un canvi de model, que no sabem ben bé on ens portarà. I aquí els equips docents tenim un paper fonamental, perquè constantment hem d'estar al tanto del que va apareixent, del que va sortint, i veient com això incideix en la nostra manera d'ensenyar i aprendre.
Sí, exigeix una preparació i una posar-te al dia molt més.
Molt més.
Llavors, a tu què et sembla? Quina és la situació actual, la situació en aquest moment de les relacions que té la família amb l'escola? Està present, l'escola està, la família, vull dir, està present dins de l'escola?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha una gran preocupació per part de les famílies del paper fonamental que té l'escola amb la manera que tindran els seus fills i les seves filles de veure, de viure i d'estar en el món. El que passa que en segons quins aspectes o en segons quins contextos pot ser que es dongui allò que sempre surt en els segles de mestres, de dir que la família està abdicant d'algunes de les seves responsabilitats i les està traspassant en altres àmbits. Jo no comparteixo gaire aquesta opinió, més aviat crec que la família i l'escola fem el que podem en aquest món tan incert i tan ple d'això que en diu el Bauman, de la realitat líquida, no? Amb aquest món tan canviant, en aquest món tan ple d'incerteses que ens costa una mica el gestionar tot això. I la família fa el que pot i l'escola fa el que pot. Però tot el que vagi en la línia d'enfortir les relacions entre família i escola, això és molt important.
És molt important. I això ja ho teníem clar des dels anys 70. Des dels anys 70 ho teníem ja molt clar. Però, esclar, els anys 70 era un context. I ara en tenim un altre.
Diferent.
Jo crec que hem d'anar trobant la manera, i això potser és cada escola que ho ha de trobar, de poder enfortir aquests lligams entre família i escola. Però també et dic que jo veig que ara, en aquests moments, la preocupació dels pares, de les famílies, per saber què passa amb els seus fills a les escoles, cada vegada va creixent, i jo crec que això és bo, que això és bo. El que passa que, esclar, a un augment d'aquestes demandes d'informació pot haver-hi una descoberta de punts de desencontre entre una escola o un mestre amb la família, o amb una família o amb més famílies del grup on ell està.
I com a director de molta experiència, perquè ja fa bastant temps que estàs de director, creus que l'autonomia de centres ha d'afavorir l'obertura dels centres escolars en el seu entorn?
No, l'autonomia de centre jo crec que ho ha d'afavorir tot. Mm. I l'autonomia vol dir que el centre, l'equip docent, la comunitat educativa coneix molt bé la realitat dels nens i nenes que estan allà i que, per tant, pren decisions que per millorar els nivells d'aprenentatge en general, per mirar de millorar el nivell de qualitat de l'educació que es dona en aquella escola o en aquell institut concret. I, a més, si l'escola té capacitat per prendre decisions i cada vegada n'ha de tenir més, i jo crec que cada vegada n'ha de tenir més en tots els àmbits, no només en els àmbits curriculars, sinó també en els àmbits de disseny dels perfils docents, etcètera, etcètera, també ha d'entendre que ha de retre comptes, o sigui, a la societat de la feina que es fa. Mm-hmm. Per tant, autonomia, si és que abans he dit, hi ha dues paraules, dos grans paquets de valors que han d'anar junts, que és autonomia per dissenyar el teu projecte de vida, però al costat la responsabilitat de que no estem sols al món i que vivim amb els altres, per tant, ens fem responsables dels altres. I aquí, en aquest camp, et diria que l'autonomia, quan ja s'adquireixen cotes més grans d'autonomia, també hem de ser facilitar més l'avaluació interna, sobretot la interna i l'externa, per poder veure si els resultats que es donen en qualsevol cosa que nosaltres puguem avaluar, doncs poden millorar.
I s'ha fet o s'està fent alguna formació en els directors dels centres per poder dur a terme aquesta autonomia de centre?
Sí, en els plans de formació que ara es fan pels directors novells o pels directors que no han tingut mai cap tipus de formació, vull dir, és un dels temes és el tema de l'autonomia. Però jo amb això, jo crec que encara s'ha de donar molta més autonomia als centres. I molta més, si es vol, jo no tinc cap inconvenient, que després hi hagi majors intervencions avaluadores del que s'està fent en un centre, perquè al cap i a la fi, si som un servei públic, hem de saber explicar el que fem i els resultats del que fem. Ara bé, aquestes explicacions s'han de donar sempre situant l'escola concreta en un context concret. Mm-hmm. Però si autonomia i responsabilitat o autonomia i avaluació, jo crec que són dues coses que van de bracet.
Mm-hmm. Vols dir que no és un tema aquest de l'autonomia que hem remenat molts anys i sempre hem estat parlant d'autonomia i que una escola que té tot un projecte i que té clar l'entorn en què està no té autonomia?
Home, a les escoles, si ho mires així a l'engròs, a l'escola, tu pots ser bastant el que vulguis, eh?
Exacte.
El que vulguis, però quan parlem d'autonomia no estem parant-nos amb això. Estem dient capacitat que tingui una escola que coneix la seva realitat per poder dissenyar la feina que vol fer, el seu projecte, exacte, per singularitzar el seu projecte i per tirar-lo endavant i després per donar explicacions del que està fent.
Exacte, del que fa.
I això em sembla que això és fonamental.
I després la qüestió del professorat, tampoc no hi ha hagut mai cap tipus de competència, sempre el professorat ha vingut assignat, i jo penso que
bueno, ara,
si es pot fer, ara, és un pas endavant.
Ara hi ha una escletxa que et permet dissenyar perfils i que et permet fer una reserva de places per persones que tu consideris que són molt necessàries en aquella escola. Però, esclar, això té l'oposició de sectors importants del professorat. que veuen els seus drets doncs, lesionats. Clar, aquí hi ha una... s'ha de fer una equiparació entre els drets que puguin tenir el professorat equiparat amb els drets que tenen les escoles a dissenyar i a mantenir i a servir el seu projecte, el projecte que entre tots han decidit impulsar.
Mm-hmm. Aquests drets de què tu parles, no, que estan relacionats molt amb el funcionariat, no? El funcionari.
Sí, sí, sí.
Ha sigut un problema d'alguna manera que els mestres siguem funcionaris? Ha sigut una cosa que ha influït?
No, jo crec que està bé que existeixin funcionaris de l'administració pública en qualsevol àmbit. El que jo crec que això s'ha de compaginar, repeteixo, amb els drets que té l'escola a dissenyar un projecte i a pensar que no tots valem pel mateix projecte. Jo, en segons quins contextos, no seria un professional adequat. I no vol dir que no pugui ser en altres contextos.
Però llavors hauria d'instrumentar la manera, no?, de que això estigués molt clar
ara,
i que pogués controlar-se una cosa així, no?, perquè és molt important,
sí,
això que dius, és importantíssim.
Ara hi ha la possibilitat, a partir de la llei d'educació i totes aquestes novetats que hi ha a nivell legal, de que tu puguis, doncs, o bé a través dels plans d'autonomia, de que tu puguis reservar o preservar un nombre de places molt petit on tu puguis fer una proposta de persones o de perfils perquè els puguin ocupar.
I això és, s'ha de fer així, no?
Jo crec que s'ha de fer així.
Val.
Crec que és important que l'escola tingui mestres que s'adaptin o professors que s'adaptin al projecte concret que té aquella escola. Però clar, per poder fer això, les escoles hem de tenir capacitats de poder-nos gestionar, de poder realitzar projectes i l'hem de tenir i tenir autonomia per poder-los impulsar.
La paperassa i la burocràcia que se'ns menjaran les escoles.
Mira, jo et diria una cosa, Jo et diria una cosa. Jo penso que ara n'hi ha menys. Jo no sé, això no és una cosa que no l'he parlat amb altres directors, d'allò, però un dia em vull parlar, jo tinc la impressió de que en tenim menys.
Ah, mira.
La impressió,
Sí, sí.
Perquè hi ha hagut moments que era asfixiant.
Per això.
Ara en tenim menys. El que passa que tenim el perill d'això dels aplicatius, que són aquests programes que ens envien a vegades que per poder entendre el que has de fer necessites llegir-te 30 pàgines d'instruccions. I això et treu molt de temps, sobretot els de la meva generació. Jo suposo que els directors joves deuran pensar, però escolta, si això en 10 minuts, jo sí, però a mi això em costa. Però tinc la impressió de que el nivell de burocràcia, allò que a vegades havies d'omplir sis vegades perquè anaven a sis despatxos diferents, jo crec que això s'està limitant, crec. Però jo et dic que és una opinió que no la tinc contrastada amb altra gent, és una opinió simplement que respon a la meva experiència personal, Vull dir, crec.
Millor.
Sí, millor, i tant.
I tu quina creus que ara hauria de ser el paper o quin estat o... quin estat i quin hauria de ser el paper que fan els experts, no? O els serveis externs a l'escola?
Doncs ajudar-nos en el sentit de... un expert és una persona que té un coneixement profund d'un aspecte o de més d'un i contrastar-lo amb el món de l'escola. El que passa que els experts que intenten reflexionar sobre l'escola però al marge o allunyats de l'escola, doncs els seus resultats sempre seran qüestionats per la realitat. Vull dir, l'expert, com més posi la lent d'observació a la realitat concreta, més afinats seran els seus resultats. Però jo crec que l'escola necessita de la reflexió i de les opinions de gent d'altres sectors que puguin ajudar-nos a nosaltres a millor entendre el com funciona el coneixement, què està passant, etcètera, etcètera. O sigui, des que sabem com funciona, o des que tenim més informació de com funciona el cervell, o des que tenim més informació, o que tenim la informació molt més a l'abast, doncs jo crec que podem millorar moltes de les coses que estem fent. Quan més s'ajusti aquesta informació, com més rica sigui d'aquestes persones que en saben i que sàpiguen transmetre-la, i sobretot que parteixin de la realitat, que no siguin reflexions fetes en torres de marfil, doncs això ens ajuda, perquè la nostra funció necessitem moltíssim de les aportacions de totes les persones d'altres camps del saber.
Tu com creus que s'hauria d'organitzar aquesta relació entre els serveis externs i l'escola perquè fos realment eficaç? No? Perquè passa una mica, a vegades ha passat una mica, com ha passat amb les relacions amb la família, que no hem sabut potser buscar la manera adequada perquè s'establís un clima de confiança i de col·laboració, no?
Home, jo bàsicament, en aquest sentit, diria que sí que fa falta, jo crec que en tot el que són serveis externs a l'escola, si per això volem dir apps, sí, etcètera, etcètera, sí, jo crec que en aquests moments, si no hi ha un augment de la gent que està destinada a fer aquestes feines, és difícil poder millorar la relació. Perquè si tu tens que la persona de l'EAP que tens a la teva escola només pot venir un dia a la setmana, perquè té altres escoles o té altres feines, això, per exemple, fa difícil el poder millorar aquesta relació que tu demanes. O bé passa aquesta relació per la voluntat personal de la gent de donar-se molt més del que legalment està obligat a fer. Vull dir, per tant, jo ho veig una mica difícil si aquestes condicions generals no canvien. I a més, cada vegada els nens i nenes estan, entre cometes, més etiquetats. Uh-huh. Vull dir, per tant, requerim cada vegada més la col·laboració d'altres professionals que ens puguin ajudar. Que ens puguin ajudar a entendre el que li està passant amb aquella criatura.
Això que més que etiquetar, per això deia quin tipus d'organització, no? Hauria de, tu, com l'experiència que tens, quin tipus d'organització hauria de fer, que més que dir a aquest nen li passa això o l'altre i posar-li...
No, això jo crec que això en teoria està ben muntat, el que passa que a la pràctica fa falta més gent. Sí. Fa falta més gent. Clar, si jo et digués que estaria molt bé que hi haguessin més o més personal a l'escola per fer aquesta feina, doncs, esclar, això seria molt fàcil de dir-ho i molt difícil de fer, més o més en un context com el que estem vivint de crisi, no? Però jo veig que això difícilment pot ser millorable si tenim aquestes condicions. Difícilment pot ser millorable. Ara, això no vol dir que no puguem trobar maneres de poder augmentar més la coordinació, la relació entre ells, la riquesa que ens aporten aquestes mirades que no són les que nosaltres estem acostumats o habituats a tenir amb els nens.
Jaume, continuaríem perquè estem aquí molt tranquils.
Ah, molt bé.
Continuaríem estona, però el tècnic ens està dient
que ja és l'hora
i que hem d'anar acabant.
Molt bé.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
I donar-los la teva opinió sobre les veus de l'escola en aquests moments.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Esperem, doncs, que tots els que heu seguit aquest programa també us hagi servit per reflexionar sobre el tema i us hagi donat més arguments per poder opinar i reflexionar sobre el paper de l'escola. Nosaltres ens acomiadem d'aquest programa per donar pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a partir de les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. L'Isabel Gaià, la Rosa Gairal, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i una bona fira. Thank you.